factors incideixen en la radicalització dels joves? És una de les qüestions que molts de nosaltres voldríem respondre per entendre, per exemple, la radicalització dels joves de Ripoll que van acabar cometent l'atemptat a Barcelona i a Cambrils l'estiu de 2017. Precisament amb la voluntat de donar resposta, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques han posat en marxa un estudi que mostra com l'exclusió social pot afavorir l'extremisme en joves vulnerables. En parlem amb una de les seves investigadores, la Clara Pretús. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
D'on surt la idea d'elaborar aquest estudi, Clara?
Doncs mira, nosaltres estàvem treballant en col·laboració amb un consorci d'investigadors que es dediquen a fer recerca sobre zones de conflicte arreu del món, que es diu Artis International, i estàvem estudiant temes de radicalització i a la vegada jo doncs havia estat col·laborant amb organitzacions que donen suport a joves en risc d'exclusió social. I d'allà doncs, va sortir la idea de veure a nivell cerebral com afectava l'exclusió social en joves vulnerables a la radicalització.
Clar, anem una mica per parts, perquè llegint la informació sobre aquest estudi és allò que et trobes com amb moltes arestes que no acabes d'entendre i que has de com preguntar per situar-te. Sí. Un estudi de neuroimatge ha posat de manifest que l'exclusió social pot afavorir l'extremisme en joves vulnerables a la radicalització. Per tant, anem per parts. Què és un estudi de neuroimatge?
Un estudi de neuroimatge, utilitzem tècniques de ressonància magnètica per obtenir imatges del cervell i bé, de l'activitat cerebral mentre les persones que són escanejades fan alguna tasca en particular. I llavors podem veure quina activitat cerebral respon a la tasca.
Uh-huh. És a dir, el que veiem és l'activitat cerebral i en funció d'això podem preveure no, quin hemisferi del cervell s'està movent o s'està reaccionant i, per tant, veure quina part nostra reacciona al que està passant. Seria això una mica, Clara?
Sí, sí. A més específic que l'hemisferi, no? Podem distingir estructures més petites i activitat més localitzada.
Uh-huh. I de què és responsable l'àrea del cervell que s'ha estudiat? És a dir, què és el que heu vist? Què és el que es mou quan passen determinades situacions?
Doncs és una àrea de frontal del cervell que es dedica generalment a processar regles o normes. I llavors també s'ha vist en altres estudis que també respon al que nosaltres estudiem, que són els valors sagrats. Mm-hmm. Els valors sagrats són aquells que nosaltres percebem com innegociables i pels quals estem disposats a lluitar fins a les últimes conseqüències. Llavors, el que pensem, la relació entre aquestes dues coses, entre les normes i els valors sagrats, és que els valors sagrats es processen com a normes, com a un deure moral, més que amb una anàlisi de costos i beneficis.
Uh-huh. És a dir, va a la part del cervell de les coses que nosaltres considerem totalment innegociables i que, per tant, faríem tot el que es digués a les nostres mans per aconseguir-les.
Exacte, ho entenem com un deure moral.
Uh-huh. Clar, en quins entorns s'ha fet aquest estudi?
Aquest en particular?
Sí.
Aquest s'ha fet reclutant joves de diverses zones de Barcelona i els voltants, d'origen magrebí, i residents aquí i escolaritzats també aquí. Llavors vam fer 535 enquestes amb un equip de nois i noies que ens van ajudar i a partir d'allà vam seleccionar una submostra que mostrava major vulnerabilitat a la radicalització i aquests nois els vam convidar a venir a fer la neuroimatge, la ressonància magnètica.
I com es veu que mostren major vulnerabilitat a la radicalització? És a dir, què és el que us fa encendre les llums d'alarma?
Doncs bé, en el qüestionari que ells omplien, aquells que vam seleccionar van contestar que donarien suport a un grup militant que defensés idees que defensen grups jihadistes i, o bé serien capaços d'unir-se a un grup militant o dur a terme accions en solitari.
Uh-huh. I a partir d'aquí, què vau fer amb aquests joves?
Doncs un cop van venir a les instal·lacions de ressonància magnètica, els vam partir en dos grups. Un grup d'ells va fer un experiment d'exclusió social online i l'altre grup va fer un experiment on no hi havia exclusió. Era una condició normal d'inclusió social. Uh-huh. Llavors vam comparar l'activitat cerebral en aquests dos grups mentre ells responien a una tasca. que era fins a quin punt estarien disposats a lluitar i morir per defensar una sèrie de valors sagrats o no sagrats.
I quins eren aquests valors sagrats o no sagrats? És a dir, aquests valors sagrats o no sagrats els posàveu vosaltres o eren els que ells creien?
Sí, no, eren uns valors que nosaltres, a partir de les enquestes anteriors i amb altra recerca així de camp, doncs vam establir una llista de valors que pensàvem que els importa en aquesta població. Llavors eren tant de tipus polític com de tipus religiós. Per exemple, de tipus polític teníem la retirada de tropes dels Estats Units de territoris musulmans, el dret al retorn dels palestins, i després de tipus religiós doncs podria ser que no s'han de fer caricatures del profeta. I bueno, són tots amb la temàtica que pensàvem que els hi podria interessar.
I tot això a través d'un joc interactiu.
Exacte, l'exclusió social la vam fer a través d'un joc interactiu, que és un joc de pilota on els participants tenen un avatar que es va tirant la pilota amb uns altres tres nois, d'acord? Llavors, en la condició d'exclusió, els altres tres nois no li passen la pilota. I en la condició d'inclusió, doncs sí que juga amb els altres de manera normal. I això és un joc que es diu Cyberball i és molt conegut en psicologia social, s'ha fet servir molt i té uns efectes bastant grans, encara que no ho sembli, perquè la gent doncs se sent molt frustrada i d'alguna manera li afecta més del que ens podríem imaginar a priori, no?
Per tant, aquest estudi s'ha elaborat a través d'aquest joc de pilota sense portar-los a situacions d'exclusió social, com podíem entendre, doncs, no sé, dificultat d'accés a l'habitatge, dificultat d'accés a un lloc de treball, sinó una situació d'exclusió en un joc.
Exacte, és un estudi experimental, és a dir, hem fet un experiment amb ells en el laboratori. L'altra cosa que podríem haver fet és mirar el nivell d'exclusió que pateixen cada un d'ells i seria un estudi més descriptiu, però nosaltres el que hem provat és que només amb una petita manipulació d'exclusió social ja veiem diferències en el cervell, ja veiem diferències en la voluntat de lluitar i morir en defensa d'uns valors i bé, i això ens dona a pensar que si aquesta situació d'exclusió social és més gran o més potent que la que nosaltres hem despertat fent-lo jugar aquest joc, doncs segurament les conseqüències també són més grans.
Clar, per tant, encara es podria veure més, segurament, no? Aquests valors sagrats en coses o en circumstàncies que, per dir-ho d'alguna manera, clara, que ens hi va molt més la vida, no? Com trobar un lloc de feina, no poder menjar o tenir dificultats per accedir a l'habitatge, encara podria ser molt més extrema la reacció del cervell.
Exacte. La gràcia del nostre estudi és que amb un experiment molt simple i molt conegut hem pogut ja veure uns efectes detectables i significatius.
I a partir d'aquí us agradaria anar un pas més enllà? És a dir, us agradaria provar realment què passa en situacions reals d'exclusió social a nivell de dir, doncs, analitzem quina situació viuen cadascun d'aquests joves i a partir d'aquí veiem com reaccionen? O seria molt més difícil elaborar aquest estudi?
No, també seria una altra manera de fer l'estudi, però clar, exigiria una mostra molt més gran de milers de persones que joves amb vulnerabilitat de la radicalització i clar, fer una ressonància magnètica de milers de persones amb un perfil determinat sempre és molt complicat, no? Llavors, seria interessant veure com interactuen tots aquests factors, no? De feina, etcètera. Però clar, a nivell d'un experiment de laboratori, doncs també hi ha uns principis ètics que s'han de seguir, tampoc els podem estressar de manera molt acusada.
No, clar, evident.
No? Vull dir, no, són cosetes petites però que ja ens han servit per establir unes conclusions.
I a través del que heu analitzat, d'aquest perfil o d'aquest grup de joves que heu analitzat, heu pogut establir alguna mena de perfil que defineixi les persones que viuen en situacions com aquestes?
Un perfil únic és conegut com perfil únic no existeix. És a dir, la radicalització és un fenomen multifactorial, Hi ha una sèrie de vectors que, com pot ser doncs, l'exclusió social, per exemple, que hem estudiat nosaltres, però també n'hi poden haver d'altres, com experiències personals negatives o també el bé que s'ajunten també amb aquesta consciència de que hi ha un agreujament col·lectiu cap a la meva comunitat de referència. Mm-hmm. És a dir, és com un cúmul que es va, on van sumant diversos factors.
Per tant, no n'hi ha un d'únic que pugui determinar o que pugui portar aquesta realitat, però exacte, sí que heu pogut veure que hi ha alguns trets, no?, diferencials que marquen aquest moment, no?, per dir-ho d'alguna manera, o aquesta deriva cap a la radicalització.
Exacte. Dins d'aquesta complexitat de la que et parlava, l'exclusió social sembla que és un dels vectors que sí que afecten i que hem provat que té un efecte en el cervell.
I a partir d'aquí, és a dir, a partir d'aquesta prova que heu elaborat vosaltres a nivell científic, no?, de dir, ostres, a través d'aquest joc, podríem dir, interactiu, de rol, no?, de futbol, de joc de pilota, en què hi ha una persona que no li passa la pilota i se sent aquesta situació d'exclusió, acaba derivant cap a aquesta radicalització. Això creus que es podria fer servir des d'algun punt de vista, penso, des de les administracions, des de serveis socials, des de diferents sectors, com per treballar en aquesta radicalització dels joves, que sovint, vaja, a dia d'avui és un autèntic misteri, no?, per què passa, com es produeix i com es pot combatre?
Sí, es podria aplicar de moltes maneres, parcialment o d'alguna manera ja hi ha una consciència de que l'exclusió social contribueix i ja hi ha, per exemple, molts casals que fan acompanyament i que fa molt bona feina, i una de les coses seria doncs, donar més suport en aquest tipus d'iniciatives. A part doncs, bé, que si s'ha de fer un programa, per exemple, de prevenció de la radicalització, tenir en compte l'aspecte de l'exclusió social, doncs també pot ser interessant.
Clar, un altre dels vectors que podria derivar d'aquesta situació són aquest concepte de valors sagrats, que deies tu, no? Que sí, són els que, en base als que heu anat treballant i heu vist que és en aquest punt on som més, no sé si l'expressió és correcta, però més intransigents, al dir d'aquí això és per nosaltres és sagrat i d'aquí no ho toquem, no permetem que ens ho toquin. Heu descobert quins són aquests valors sagrats? Els heu posat vosaltres? Els han posat ells? I els que han posat ells eren els que esperàveu vosaltres?
És un, el fet d'identificar aquests valors sagrats ha estat una feina de coneixement de la mostra, és a dir, a partir d'entrevistes hem establert, també proposant-los nosaltres, també dient-los ells, quins són aquests temes que més els importen. De totes maneres, també he de dir, no?, que els valors sagrats és una cosa que és universal del ser humà, és a dir, tots en tenim, poden ser de tipus polític, poden ser de tipus religiós, poden ser de tipus ideològic, independentment de religió o nació, i també poden ser de tipus personal o familiar, no?, com defensar la vida dels nostres familiars, dels nostres fills. Tots són valors que en una situació donada d'amenaça estem disposats a defensar fins al final. I llavors, digues.
No, segueix.
I hi ha molts exemples en el tema, per exemple, de les curses de braus, no? Ara que és un valor que sempre ha estat en la nostra cultura i ara que s'ha vist amenaçat a Catalunya, a les Illes Canàries, a les Balears comença també a haver-hi moviment, doncs també estan sortint plataformes de defensa. O sigui, ens movem molt dins aquests sistemes de valors. Però què passa? Que surten, es tornen més rellevants en situacions on es troben sota amenaça.
Mm-hmm. Però clar, aquesta és la situació com general, però en aquest cas concret, quins són els valors sagrats que heu detectat?
Bé, doncs el que et comentava, a nivell polític, per exemple, el fet de que, que no hi hagi forces militars occidentals en els països orientals, en els països musulmans. Algunes persones també estan a favor de que els països musulmans s'uneixin en un únic califat. També el fet de que hi hagi ensenyances islàmiques a les escoles públiques, el fet de que hi hagi menjar halal a institucions públiques, temes així.
Per tant, molts aspectes també de nivell cultural, no? Que segurament ha vist des d'un punt de vista, pensant en clau d'aquestes persones, també pot ser que els faci sentir exclosos el fet de trobar-se en una administració pública i no tenir l'opció de menjar com la seva cultura els demana menjar, no?
Sí, exacte. Pot ser... És a dir, és un... El fet és que hem de començar a integrar polítiques que ens permetin que tots els ciutadans, diguéssim, ens sentim còmodes, no? I llavors el que ells plantejaven, tot i que he de dir que el tema del menjar halal i les ensenyances islàmiques no era un dels temes de primera línia. Mm-hmm. És a dir, eren coses que ells, doncs, sí que estaven a favor, però els valors sagrats tenien més a veure amb tot el tema polític i religiós, també ho he de dir.
Per tant, era la política i la religió aquells aspectes que més preocupaven o que més els feien sentir exclosos a aquestes persones. No sé si a través de l'elaboració d'aquest estudi, del fet que s'hagi publicat a la revista Frontiers of Psychology, ha fet que d'alguna manera alguna administració pública de casa nostra ja hagi trucat a la vostra porta i us hagi demanat tenir informació d'aquest estudi per tal de poder-lo llegir, treballar i de poder-se adaptar d'alguna manera a tot allò que s'explica.
Doncs institucions d'aquí amb poder polític encara no, però sí que és un estudi que, com et deia, s'ha fet en col·laboració amb Artists International, que és un consorci d'investigadors d'arreu del món, i des de les plataformes que ho hem llançat d'altres llocs, des d'Anglaterra, des dels Estats Units, sí que hem tingut interès de la Comissió Europea, de diferents institucions que ens han demanat més informació.
Per tant, doncs, pendents de veure com evoluciona aquest estudi elaborat, com us dèiem, per la Universitat Autònoma de Barcelona i per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, conjuntament amb aquest consorci europeu que ens explicava una de les seves investigadores principals, la Clara Pretús. Clara, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell i que vagi molt bé.
Gràcies a tu.